Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, ja ha començat la campanya de la renda 2023 que finalitzarà l'1 de juliol. Enguany arriben moltes novetats que afecten principalment autònoms, mares amb fills menors de 3 anys i usuaris de plataformes digitals com Wallapop, Vinted i Bizu, entre d'altres. Sònia Pujol, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, ha analitzat aquestes dades i moltes altres novetats a Cugat Mèdia. L'AFA de l'escola Joan Maragall segueix reclamant a l'Ajuntament més seguretat viària a l'entorn del centre escolar. Es queixen que encara no hi ha solucions per part dels responsables municipals i per això aquest dilluns han penjat cartells per instar els conductors a no aparcar sobre la vorera al passeig de Sant Magí. La reivindicació per pacificar la zona s'ha accentuat recentment, sobretot després que un motorista atropellés una nena d'I3 a principis de març. La querella penal que uns veïns del carrer de l'Endavallada van interposar contra els gestors del Mercat Vell el 2016 acabarà als jutjats de l'Audiència de Barcelona. Serà en un judici previst per als dies 15, 16 i 17 d'octubre, en el qual Gourmets de Sant Cugat i LMG Europe Partners s'hauran de defensar d'una acusació de delictes contra el medi ambient i falsedat documental. Els fets es remunten al maig de 2016, quan una família del carrer de l'Endavallada va demandar les empreses gestores i l'enginyer de les obres del Mercat Vell per excés de soroll, que són delictes contra el medi ambient. La querella també exposava delictes de falsificació de documents i de certificats, perquè els treballs no van tancar el túnel de rentat, tal com assenyalava el projecte. Sant Cugat participa un any més en la Bienal Manifesta 15. Ho farà a través de dos espais, el Monestir i Can Quitèria. Aquesta iniciativa, que se celebrarà del 8 de setembre al 24 de novembre, oferirà un programa a 16 seus repartides per 12 ciutats de la regió metropolitana. El programa de Manifesta 15 es desenvolupa al voltant de tres clústers temàtics a la regió metropolitana: els Nodes del Besòs, el Delta del Llobregat i la Serra de Collserola. Pinta Diau, Lola Lasurt, Fèlix Blume i Carlos Dunga i el col·lectiu Torna a les Esquelles són alguns dels noms més destacats que participaran en la iniciativa. I amb això acabem per ara. Trobareu més notícies a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Cinèfil, un podcast de cinema i sèries en català. Presentat per Jordi Sardinya. Amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia.
Ei, cinèfiles i cinèfils, com ha anat la Setmana Santa? Ens heu trobat a faltar? Nosaltres sí, i per això ja tornem a ser aquí amb el programa número 39 del Cinèfil Podcast, el vostre podcast de cinema favorit. I avui parlarem de dos conceptes que darrerament i malauradament són notícia en els darrers temps. Ens referim, per una part, a fracassos en taquilla de pel·lícules que a priori haurien de ser un èxit. I també parlarem de pel·lícules que reben odi o hate a les xarxes socials. En parlarem de tot plegat en una tertúlia amb el director de la revista digital El Cinèfil, el J.R. Armadàs, i també amb el redactor de la revista, Joan Miquel Mas. I també amb el director de Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz, que, casualitats de la vida, és qui us està parlant. I el Cinèfil Podcast no seria el Cinèfil Podcast si no comptessin amb la participació dels nostres estimats col·laboradors. I avui ens acompanyaran a través de les zones sonores dos sospitosos habituals, com són el Jan Romaní i el Marc Corra. I tot això gràcies, com sempre, al servei tècnic i de realització de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia. Llums, micros, acció! Comença el Cinèfil Podcast. Vist en perspectiva, el fenomen Barbenheimer va ser flor d'un estiu, perquè mentre els dos títols omplien les sales d'arreu del món, es camuflava una veritat incòmoda i també trista. I és que la majoria de les grans estrenes esperades de l'any van ser fracassos de taquilla. Es pot entendre que existeixi un cert esgotament de seqüeles i franquícies, per més que el film per si mateix pugui ser normalet, o inclús, fins i tot, pot estar prou bé, però veure la cinquena, la setena o la desena part d'una franquícia no és el reclam que molts productors es podien pensar. Això podria ser que expliqués el fracàs del retorn a les sales de pel·lícules com Indiana Jones, La família Toretto de Fast and Furious o de Missió Impossible. Però tampoc són reclams els títols de grans directors, per més que puguin acabar optant a premis i es guanyin el favor de la crítica. I si no, que li expliquin a Martin Scorsese o a Ridley Scott, que va estrenar sense pena ni glòria Napoleó, la banda sonora que estem escoltant en aquests moments. Però seguim, perquè de la mateixa manera tampoc se salva el gènere de superherois, que després del fenomen Endgame, i tret de l'excepció, potser, de Spider-Man No Way Home, no ha fet més que acumular pèrdues de recaptació i, per què no dir-ho, també de qualitat. Això ja ho hem parlat alguna vegada aquí al Cinèfil. I el mateix passaria amb els refregits live-actions de Disney, que són, generalment, per què no dir-ho, així, mediocres. La pandèmia de la Covid va canviar hàbits de consum i els pressupostos d'aquestes cintes, en molts casos, es van disparar, de tal manera que treure-hi guany acaba resultant gairebé impossible. I als fracassos de taquilla se li suma un altre factor important, i és que les xarxes socials han canviat en molts aspectes la crítica de cinema. En molts casos, l'odi, o com diuen els moderns, el hate, que reben molts títols de forma exagerada, inclús abans que s'estrenin, acaben condicionant la taquilla. Podria dir-se que les comunitats de fans cada vegada són més exigents, però en molts casos aquesta exigència, de fet, és només tòxica, i va més enllà de la qualitat o no de la pel·lícula. Parlarem avui de tots aquests temes, i potser també d'altres, amb la tertúlia que fem amb els nostres col·laboradors habituals, J.R. Armadàs, director del cinefil.cat, i Joan Miquel Mas, que és redactor d'aquesta pàgina web. J.R., Joan Miquel, bona tarda.
Què tal, com va, Joan?
Bona tarda, com estem?
En fi, avui, com veieu, tenim molta teca a tractar. I si voleu, comencem. I la primera, vinga, va, directe al coll, ras i curt. JR, tu, ja ho sabem, fa temps que t'escoltem per aquí, per aquestes zones, ets bastant fan de la saga Star Wars. Probablement, no ho sé si segur, però probablement sigui doncs, una de les sagues que més odi ha despertat entre els seus fans els darrers anys. Què n'opines d'aquest fenomen i què n'opines de les Jedi?
De la Jedi vols dir en femení? O sigui, de l'última saga? O... No, a veure, què opino? Posem-nos en perspectiva, perquè, clar, si parlem de Star Wars, no hem de perdre de vista dues coses. Una, el cinema és un negoci, que això ho dieu, ho hem de repetir bastant, i més com ve de Hollywood. I dos, ara això està en mans de Disney. I, per tant, des de que Disney va comprar Lucasfilm, entre les quals els productes estrella era, òbviament, Star Wars, però també Indiana Jones, que suposo que en parlarem, doncs el que va fer és el que fan totes les empreses de model capitalista, que és intentar maximitzar els beneficis al màxim. I què vol dir? Esprema la taronja galàctica i dels Jedi, i les Jedi, i els Sith, i les Sith, i tot el que tu vulguis, fins a l'extrem. Què passa quan això ho fas fins a l'extrem? Doncs que alguns productes pot ser que et surtin bé, i de molts altres pot ser que et surtin malament, justament per això, perquè has creat productes, diguem, molt artificials, fets sense, com t'ho diria, aquesta vocació, digue-li, artística, digue-li, de storytelling, no sé, una miqueta més d'anar més enllà que el guanyar diners. I, per tant, hem vist pel·lícules com, per exemple, la del Han Solo, que no va anar gaire enlloc, hem vist sèries com la d'Obi-Wan, que no ha anat gaire enlloc, i després han sortit productes molt interessants, com és Mandalorian o com és Rogue One en el seu moment, i per tant, doncs, bueno, com ho veig? Jo t'hauria de dir que depèn del producte. A mi jo sóc dels que m'ho empasso tot, per tant, per mi bé que existeixi. Ara bé, trobo normal que amb tanta quantitat no puguis mantenir el nivell de qualitat.
Sí, jo opinaria una mica el mateix i afegiria, però, de la pregunta que has fet de la pel·lícula del Rian Johnson, la de Last Jedi, que precisament intentava, tot i estar dins d'una lògica capitalista d'esprema tot el suc, era la que més intentava fer una cosa distinta, canviar tots els paràmetres de què significa la força, qui són els Jedi i tot, i després va ser la que la comunitat de fans més va atacar i destrossar-la cap avall, quan era precisament això que dius, que a vegades te surten productes genèrics que intenten cercar la nostàlgia, intenten fer content el fan promig, i quan fan una cosa una mica més interessant, la mateixa comunitat, com aquell que diu, se la carrega, no?
Jo crec que amb el temps aquesta pel·lícula l'ha guanyant adeptes. La de The Last Jedi i no The Last Jedi com en Jedi en femení.
Sí, sí.
Crec, és la percepció que em dóna justament per això, perquè va ser capaç una mica d'arriscar i de sortir-se de la... una mica parlant tangent, i en canvi les altres dues de J.J. Abrams, l'episodi 7 i l'episodi 9, van d'alguna manera mantenir-se en la zona de confort i duplicar allò copy-paste amb personatges nous les trames i el que va funcionar a la trilogia original, no? I llavors, doncs, home, està clar que no t'equivocaràs fent això, però el que també està clar és que molt públic diu, és que això ja ho he vist, l'únic que m'has fet és canviar el sexe del protagonista i posar-li un espasa làser d'un color diferent i posar quatre robots nous. Per tant, per fer això, ja em quedo amb l'original.
Però és que també fa com a ràbia, inclús, el poder d'aquesta comunitat com més tòxica, que obrint un camí tan interessant, al meu punt de vista, que obria l'episodi 8, perquè molta gent no sapigués acceptar que s'estava innovant o que s'estava duent cap a una línia distinta, van haver-se de carregar tot el projecte per dur un episodi nou que intentava recuperar l'essència de l'original i acabava sent un, no sé, un producte de pan fonteta, una cosa tonta.
De totes maneres, i canviant una miqueta de tema, perquè no centrem el tema de Star Wars, sinó acabarem aquí tot el podcast parlant del mateix, si ara fem un repàs, un article que podeu recuperar al cinèfil de les pel·lícules més taquilleres del 2023, per no anar-nos tan lluny, trobem que tenim Barbie i Super Mario com a número 1, que podríem dir que són adaptacions de joguines o videojocs, per tant, aquí res. Però ja número 3 ja tenim Avatar, que sí, i a més és una pel·lícula que és trampa perquè està a cavall entre el 22 i el 23, o sigui que segurament hauria de ser la líder. Una seqüela. En el número 5, Fast and Furious 10, una altra seqüela. Número 7, Megalodon 2, una altra seqüela. Número 8, Campeón X, una altra seqüela. Número 9, Indiana Jones 5, una altra seqüela. Número 10, La Sirenita, un remake en imatge real d'una pel·lícula clàssica de dibuixos. Què vol dir? Que són fracassos relatius. Fracassos són fracassos justament perquè el que deies tu al principi, s'han gastat una borrada de diners per fer-les.
Clar.
Però després de la taquilla, la gent... O sigui, la que menys, la de La Sireneta, estem a Espanya, amb dades d'Espanya, 11 milions d'euros de taquilla.
Clar, però estan parlant de productes que potser costen 100 i pico milions de
correcte.
Dòlars.
Per això són fracassos. Clar, el que passa que a nivell fenomen arrosseguen molta gent al cinema encara.
Clar, però aquí ens haurien de demanar lo millor per què costen tant aquestes pel·lícules, que en molt de casos, el cas de The Flash, per exemple, que la pel·lícula tenia un CGI bastant cutre...
I està sent generós, sí.
I a part la pell·lícula tampoc és que fos cap meravella a nivell de guió, ni d'interpretació, ni de res. Aquesta va costar una milionada. Ant-Man... també va costar una milionada. Fast and Furious tira molta gent. Han tirat molta gent des de... Per això funcionen, perquè des de que fa 20 anys varen estrenar la primera, sempre que en fan una, més espectacular, més gran, més gent la va veure. Ara, quan costa una pel·lícula de Fast and Furious? Recuperar aquesta inversió és pràcticament impossible.
No pots fer-ho sempre més i més gran i amb més explosions i amb més coses, si no acabes doncs, a portant a la saturació, i ja que estem amb saturació i canviant de saga... però seguint a Disney, que és el que ha passat amb Marvel, que d'alguna manera el 2019 amb Captain Marvel i Endgame s'arriba com a la cúspide, no? I tens un final èpic que m'atreveixo a dir que va fer content, si no a tots, a la immensa majoria dels fans d'aquest univers cinematogràfic, a partir d'aquí es troben amb la mateixa necessitat d'anem a crear productes com a xurros, però amb personatges o històries que segurament pel fandom són secundàries, no? Ja ho hem parlat alguna vegada, doncs això, Shang-Chi, Ant-Man 4, oi, són pel·lícules que segurament no les demanava ningú, o The Marvels.
Clar.
O sigui, els fans volien veure com acabava la saga dels Avengers, però ningú t'estava dient, no, sisplau, anem a fer una pel·lícula on ajuntem les superheroïnes a The Marvels. No, clar. Llavors la fan, fracassa, oh, per què ha fracassat? Doncs per això, perquè la taronja ja no dona més de si.
Sí, sí, completament d'acord. També és vera que, igual que passa amb Star Wars, la comunitat de fans del cinema de superherois... Jo això, quan vàrem fer el capítol, ja vaig fer tota una secció relacionant tot el tema de l'extrema dreta i d'això amb els cinemes de superherois. S'ha de dir que moltes vegades molt de productes de superherois, com per exemple de Marvels, ja parteixen en desavantatge perquè les protagonistes són dones. Aleshores, com que la comunitat de fans és així, ja a l'hora de promocionar aquest producte et trobaràs amb un mur que t'estirà pagant tot el rato davant perquè no triomfi. És a dir, esperen que no triomfi per com confirmar la seva ideologia, no? Una mica.
Sí, sí. És evident que, en aquest cas, cada vegada... I jo amb això li afegiria una altra nova moda, que és el tema aquest de no sé com... No em sortirà políticament correcte, però d'aquesta inclusió forçada del que abans eren minories maltractades, o encara potser ho són, no?, de que si hem de ficar més dones per aquí, més personatges racialitzats per allà, més trames homosexuals per allà, i això, quan no surt de manera natural, molta gent diu, home, és que m'estàs colant aquí la integració per fer la pel·lícula molt
però
més...
Però aquí hi ha un tema superinteressant, perquè si ho penses bé, el que intentàvem fer era, val, el gènere dels superherois, no, que potser és una... els superherois o determinades franquícies d'acció, que moltes vegades ha estat com el fons de l'imaginari de molts nois amb el que es crea la identitat masculina, quan comença a tenir tota aquesta popularitat i de dins de la societat comença a créixer pues, una mica més de consciència de no hem de ser racistes, hem de treballar per la igualtat de gènere, de més, el que se fa és dir, aquesta base que ens ha creat a nosaltres com a nois, és la bona, aleshores, hem d'incloure aquí a les dones, a les minories racialitzades, el que sigui, perquè això és lo bo. Sense tenir en compte que tots aquests col·lectius, moltes vegades, també tenen els seus propis referents, però que nosaltres estem donant com a dolents. En canvi, després, t'estrenen Barbie, que Barbie és un dels, diguem-ne, mecanismes d'identitat de lo femení, de lo més important que pot haver hagut en els darrers 50 anys, i és tot un èxit, saps? Aleshores dius, lo millor el problema era que nosaltres pensàvem que els superherois, Star Wars, era lo bo, i que com que era lo bo, hi havien de donar pas a que poguessin jugar les nenes, que és una mica això, i lo millor el que no hem vist és que hi havia tota una altra manera de generar identitats que està igual de bé i que han tingut per sota la consideració, perquè era això, estava destinat com a per noies, no? I per dura s'han de plantejar les coses més cap aquí, no? De dir, han de deixar jugar les noies a Marvel, és que potser les noies no volen jugar a Marvel. No.
Perquè potser els nois volen jugar a Barbies.
Exactament.
A veure quan fa la seqüela del Ken.
Tal qual. Vull dir, potser lo interessant és que posem en el mateix valor tot aquest generador d'identitat, sigui d'un gènere o sigui d'un altre, no intentar forçar una identitat a una. No?
Totalment d'acord. El que sí que, tenint en compte aquesta tendència i mirant enrere la història del cinema, quan ha passat aquest fenomen d'esgotar, per entendre'ns, una moda, un producte, un tipus de cinema, la part positiva és que n'ha sortit una altra, que s'ha obert camí i que ha ampliat horitzons. I això, si ens posem, per exemple, als anys 50-60, de tot el cinema de Hollywood, gran, Ben-Hurs i totes aquestes pel·lícules, doncs va sortir la Nouvelle Vague a França, amb una manera de fer cinema totalment diferent. Als 70, quan hi havia totes les pel·lis de catàstrofes dels aeropuertos i els terremotos i el Coloso en Llames i totes aquestes coses, i aquest model també va arribar a límits d'alguna manera massa exagerats, doncs et van sortir directors com el Coppola, com l'Scorsese, com el George Lucas fent American Graffiti, Malas Calles, Taxi Driver, els Padrinos en el seu moment, un tipus de... Els Padrinos és bastant ja d'estudiar, però ja m'entens. Un tipus de pel·lícules, diguem, independents, fetes des de no aquest punt de vista tant anem a fer diners, i a la vegada, justament, gràcies a aquesta saturació i gràcies a que el públic està una mica fins als nassos de menjar-se aquesta maldita merda en quantitat, van descobrir, doncs escolta, hi ha productes més petits fets des del carinyo, des de l'art, des d'una manera diferent de voler explicar històries, que són molt interessants.
Per això ara està triomfant la productora d'A24.
Correcte.
Que és la que està apostant per això.
Perquè aposta per històries originals, amb històries, vull dir, guions originals, no seqüeles, no estirar d'una corda ja estirada 50 vegades i no estirar un xiclet de remakes o reboots o coses d'aquestes. I els està passant, i ara comencen a treure pel·lícules com a xurros. Per què? Doncs perquè veuen que la gent està demanant aquest tipus d'històries. I a més, ho fan amb bons resultats de taquilla, cosa que és una evidència de que aquest cicle es torna a produir, doncs, jo què sé, 20, 30, 40 anys més tard.
També hi ha una tendència, precisament el que deies, de l'esgotament d'uns gèneres, que és quan surt el gènere crepuscular, no? És aquesta idea de, durant els anys 60-70, afartam a tothom a veure westerns, tothom ja no vol veure cap western, i després, a l'any, crec que 92 o 93, t'arriba un sin perdón, sí, des el western crepuscular, d'aquesta època que ja s'acaba, i d'aquest petit remanent de no sé què. Aleshores, seria interessant veure si ara d'aquí 5 o 10 anys començam a veure pel·lícules de superherois crepusculars, saps? De tothom, al final de la seva vida, un món en el que ja no hi ha superherois i encara hi ha una cosa, no? Seria com...
Crec que la que més em ve al cap, Logan, és la de Logan, efectivament. Sí. Que ja és el superheroi, diguem, de capa caiguda, que ja està amb el seva, no, l'última batalla, i que a mi em va ser una gran pel·lícula.
Sí, però és que no ho pareix gaire, de superherois, tampoc. No,
i un gran final pel personatge, que ara el tornarem a veure, justament, a Deadpool 3. Vull dir que seguim amb... I aquesta,
la taronja, que encara treu suc.
Però concretament aquesta crec que anirà bé, perquè és un tipus de producte que, malgrat ser els superherois i malgrat ara estar sota el paraigua de Disney, justament és un producte que se n'enriu de tot això. I per això crec que li anirà bé. I serà de les pel·lícules, ara tinc aquí les taquilleres del 2023, estic segur que la tindrem al top 10 de les taquilleres 24, i si no, en parlem al Nadal, a veure si us he de pagar un cafè els dos.
Sí, clar, també té el punt aquest en Deadpool, que ja ho tenien ses anteriors, no? Però com que rompen la quarta paret, té aquest pensament una mica més postmodern, de ficció, que sempre li ha funcionat molt bé. Aquí també pot jugar fins i tot a criticar el propi Disney.
Clar, clar, clar.
Que també ho feia això al final de She-Hulk, que tothom criticava molt aquest producte, i jo crec que al final, almenys, el darrer capítol, jo ho vaig trobar superencertat. Quan ella surt de tota la ficció, diu, tot això és una merda, anem a xerrar amb els productors de Marvel, no? I arreglar a veure què passa. I aquí, per lo que sigui, no va funcionar igual de bé, veurem a veure si aquesta fórmula en Deadpool guanya una mica.
Jo crec que guanyarà, perquè She-Hulk era un producte molt arriscat, i sí que és cert que van arriscar i no va agradar en general. Segurament també pel que comentava, similar a Flash, perquè els efectes especials no eren creïbles.
La història no estava tan malament. Jo que no sóc tampoc molt de Marvel, la de She-Hulk la vaig anar seguint perquè em feia una mica de gràcia tota la trama, però sí que és cert que per el que es havien gastat de duros allà darrere, després el resultat visual era bastant mediocre.
I que molt fan de Marvel no va acabar d'entendre, jo crec, que no era una sèrie de superherois, com podia ser la del Winter Soldier o
era un Ally McBeal, sí, graciosa.
Era, efectivament, era una comèdia d'advocats, el que passa que la protagonista se't convertia en monstre de color verd. I això no va acabar d'encaixar, perquè segurament és un problema de predisposició del fan de Marvel, no?
Tornant...
I a canvi, un altre... Digues, Adrià, sí, que no estàs parlant res.
Sí, no, simplement volia, perquè potser ens estem desviant una mica de la temàtica principal que tractàvem avui, i fa un moment, JR, has parlat de l'aparició de directors com Coppola, com Scorsese, i volia saber què n'opineu que directors llegendaris, que són autèntiques llegendes, afortunadament en viva i que afortunadament segueixin en actiu i que segueixin, doncs, traient pel·lícules de qualitat, com és el cas de Ridley Scott amb Napoleó i The Last Duel de fa un parell d'anys o tres, o el mateix Scorsese d'aquest any, Killers of the Flower Moon, que aquests directors mítics que seran per sempre estrelles, en fi, clàssics, en vida treguin pel·lícules i siguin un fracàs de taquilla? Què n'opineu? Què us sembla?
A veure, en el cas de Scorsese, jo crec que ha estat un fracàs tenir en compte el pressupost que tenia, perquè Apple va pagar una milionada per fer aquesta pel·lícula. Que passa, a mi em costa, perquè jo sóc molt fan, i llavors, com aquell qui diu, qualsevol cosa que fa, jo li trobo algun punt positiu, no? Ara puc entendre que hi hagi una saturació, diguem, generacional. O sigui, la pel·lícula de Killers of the Flower Moon, Scorsese l'ha explicat ja també moltes vegades. Malgrat a mi em segueixi funcionant, però a mi particularment, jo puc entendre que potser algú d'una altra generació digui és que a veure, que aquesta pel·li als 2000 o als 90 te la compro, però és que aquesta etapa ja l'hem passat. I puc entendre aquesta saturació i aquest cansament. I Ridley Scott, crec que últimament, ara, per exemple, farà Gladiator 2, vull dir que també torna-hi, però sí que ha fet una mica algun producte més segur, però sí que s'ha volgut sortir aquesta de The Last Duel, per exemple.
Boníssima, aquesta pel·lícula.
A mi em va semblar molt bona i també va ser un fracàs, però sí que jo crec que en aquest cas va arriscar. A lo millor sí que n'havia fet de similars aquella al Reino de los Cielos, o vull dir, sí que havia...
Sí, històriques tenia unes... El Reino de los Cielos estava bastant bé, també va fer la seva versió de Robin Hood, que no va funcionar molt bé, no era una mala pel·lícula. Sí. Jo que soc molt... M'agrada molt el cinema històric i l'edat mitjana i de més, aquestes... Sóc molt fan, però sí que és cert que Robin Hood havia baixat una micona, no era ja exactament el mateix, i al final també arriba un punt que veus una mica la mateixa fórmula de sempre.
Sí, sí. I un altre que li ha passat igual amb Woody Allen, que porta fent d'alguna manera la mateixa pel·lícula des de que va començar, o les seves dos o tres tipus de pel·lícules des que va començar, i a veure, que jo també les vaig a veure totes i en general m'agraden totes, sempre els he de trobar coses positives, però sí que és veritat que puc entendre que algú vagi a veure la pel·li nova del Woody Allen i digui, però escolta, però això quantes vegades m'ho ha explicat aquest iaio? I té raó,
però perquè per ell és un valor segur, és com un cineasta però alhora com oficinista, és a dir, va ja, treu una pel·lícula cada any i si ha de reciclar papers que tenia, doncs, no me va funcionar aquí, me funcionarà allà, aleshores saps que vas a veure el Woody Allen i saps el que et trobaràs i vas sobre segur.
Ara hi ha un senyor, que no sé si us sona el seu nom, es diu Francis Ford Coppola, que tampoc és que hagi tingut molts èxits. En les últimes pel·lícules que va fer no és que fossin precisament èxits de taquilla, que fa anys que persegueix un projecte personal, ho ha intentat a través de productores, no li han donat els quartos, ho ha intentat a través de plataformes, no li han donat els quartos, i el senyor Francis Ford Coppola es gastarà, segons acabo de llegir, 120 milions d'euros per produir Megalòpolis.
No, ja l'ha fet.
Sí que ja està feta, de fet.
Ja està feta, ja està ensenyada i tot. Ja ha fet passis privats i es veu que la gent estava encantada de la vida.
Què en penseu d'això? Tenint en compte que parlàvem ara, no? de com funciona la taquilla en els últims temps, que el senyor Francis Ford Coppola es gasti 120 milions d'euros de la seva butxaca, no és una mica arriscat? No sé si vosaltres ho faríeu, eh? Tampoc sé
quines... Home, si els tingués... Seria fantàstic, eh? 120 milions. Però com que, tot i viure a Sant Cugat, estic molt lluny d'arribar a aquesta xifra, també et dic que la vida de Francis Ford Coppola, que ja té tots els premis que havia de tenir, està per sobre el bé i del mal, si li ve de gust això com a pla de jubilació, escolta, a mi em sembla fantàstic. Sí. Millor que anar-se'n a la Toscana a veure vins és que faci la pel·lícula que li ve de gust, sí, i més si la fa justament amb aquest esperit que dèiem, no de fer seqüeles i de fer diners, sinó vaig a fer una pel·lícula pel gust artístic de fer-la, perquè és la pel·lícula que em ve de gust i és la història que vull explicar. Per tant, això, que d'alguna manera és el que estem comentant, que segurament s'ha perdut, i per això, i per convertir pel·lícules en productes, estem arribant on estem arribant, jo crec que això serà positiu. I segurament, vaja, jo pel que estic llegint, i és una pel·lícula que porto temps també seguint, jo tinc moltes ganes de veure-la, i m'atreveixo a dir, no sé si serà un èxit de taquilla o no, però segur que agradarà molt, com a mínim, al sector cinèfil, perquè jo crec que recuperarem un director que, tot i que les últimes pel·lícules que havia fet també eren d'aquest caire més personal, en aquesta hi haurà abocat molts més esforços, ni que sigui per això, per tot el temps i esforços que hi ha dedicat.
Sí, perquè aquest director, ara un cas molt similar a l'en Francis Coppola, Ford Coppola, és d'en Kevin Costner, que ara també no sé quant de milions s'han deutat del seu propi patrimoni per fer un western de 5 hores.
Sí, així, en dues fases.
En dues fases, vull dir que proposta arriscada, no, perillosa. Mira, si un actor o un director consolidat com ells en el final, que han guanyat tot el que han de guanyar, que tenen diners per enterrar-nos a tots, volen sacrificar el seu patrimoni per una voluntat artística fora dels circuits de les majors o de les plataformes, mira, endavant. Si és un fracàs, a ells mateixos els és igual, perquè al final diners en segueixen tenguent, que te dius, en Francis Ford Coppola s'ha gastat 140 milions, i clar, nosaltres dèiem, oh, però quantes 140 milions pel patrimoni que deu tenir el director de El Padrino?
No. Clar, clar, no, i a més, segons havia llegit, l'home els ha recaptat al llarg dels anys a través de les seves vinyes.
Ah, mira, ah, i encara haurà fet feliç a gent.
Sí, ha anat venent vi, s'ha anat guardant raconets, i ara faré un pel·liculon. Doncs pues vinga, escolta, jo el miraré, ni que sigui per això. I,
si això m'ho pareix un pla beníssim.
Amb una copa de vi al cine, ja seria fantàstic.
Totalment.
Com a homenatge a com ha aconseguit els diners. Però bé, tornant a la part positiva de tot això, jo parlàvem de la productora de 24... també jo crec que aquest any en concret ha estat un molt bon any per fenòmens de pel·lícules europees, no vull dir independents, perquè no és el mateix una pel·lícula europea que una pel·lícula independent, perquè en aquest cas, per exemple, Anatomia d'una caïda, o la de La zona d'interès, o Cures Maki, o Wim Wenders amb la Perfect Days, totes pel·lícules que han arribat a Globus d'Or i Oscars, per tant, i no tenen pressupostos petits, per tant, no ens equivoquem, no és cinema independent, però sí que ens arriba a la taquilla, ens arriba, perdó, als cinemes, amb una aura diferent, no? Amb una aura de no és una superproducció de Hollywood, i han anat molt bé de taquilla, a unes xifres que no són les de Barbie, Super Mario i Avatars, però han anat molt bé i han funcionat. Què vol dir? Que també existeix una alternativa als grans fenòmens i a les grans estrenes i al supermega soroll, no? I això crec que també serà una conseqüència positiva, que potser mirem més cap a altres zones del planeta, que no siguin només Hollywood, i això ja seria fantàstic si acabem mirant una mica més el que tenim al costat de casa. Perquè èxits de taquilla del cinema català no n'estic veient cap aquest any que tingui tots aquests números. I, de fet, si anem més enllà del cinema espanyol, l'única que està al top 10 és Campeonex. I si mirem a l'any 2022, o sigui, a l'any passat, l'única que trobàvem espanyola és el Santiago Segura. Sí. I si anem al 2021, l'única que trobem a la taquilla dels 10 primers és una altra vegada el Santiago Segura. Ja. Per tant, de les 10 primeres n'hi ha una d'espanyola i sempre és una seqüela, i en aquest cas Santiago Segura o el Fesser amb els Campeonex.
Això enllaça també una mica amb el que comentàvem el dia dels Oscars, de que ara els Oscars sí, segueixen tenint un cert prestigi i tenen molt de poder, però sí que els festivals, sobretot el Festival de Cannes, el Festival de Venècia, el Festival de Berlín, estan com agafant un nou protagonisme, com per considerar quines pel·lícules val més la pena veure i quines no. I ja no només entre públic especialitzat o gent molt cinèfila, sinó persones de carrer que ja veuen que una pel·lícula ha estat a Cannes o que ha estat a Venècia i ja se la tenen molt més en compte.
Sí, no, i si mires històricament els últims 10 anys, és gairebé automàtic una pel·lícula que guanyi el Festival de Cannes que arribi als Globus d'Or o als Oscars o als grans premis. Vull dir que, cosa que en aquest cas no ha passat amb el Carràs i la Berlinale, que hagués estat molt bé, però sí que és gairebé, com aquell qui diu, un tiquet automàtic cap als premis de Hollywood, aquests grans festivals. I jo crec que està bé, perquè també d'alguna manera et dona o et posa un focus diferent que mirar allà al llarg de l'any. I jo que vaig a Cannes cada any, veus pel·lícules que allà en aquell moment surten i després les vas seguint al llarg dels mesos i, ostres, ara aquesta pel·lícula ha arribat a Itàlia i ho ha patat, ara ha arribat a no sé què, i arriben aquí, efectivament. I encara ens arriben ara estrenes que es van passar l'any passat al Festival de Cannes i t'arriben justament amb aquests segells, amb aquestes distribuïdores, doncs jo què sé, Vertigo o Diamond Films Caramel Films, que el que fan és seguir aquests fenòmens a aquests festivals i deixar-se una pasta, perquè no és barat comprar aquestes pel·lícules, però després realment els hi troben un retorn econòmic també aquí, perquè els cinemes els hi funcionen i després les plataformes te les compraran. Per tant, tu potser t'has gastat, no sé, 100.000 euros que s'arriben a gastar per segons quines pel·lícules europees per tenir els drets de distribució a Espanya, però és que després els recuperes.
I també el prestigi que tens com a distribuïdora.
Correcte.
Si has sabut agafar...
Correcte.
Això... crec que era l'aventura que va agafar Paràsitos, i sí, des d'aleshores ha anat enfilant un èxit darrere un altre, precisament per haver tingut l'ull de dir, mira, aquesta pel·lícula agafarà.
I el cas de Paràsitos i l'aventura és especialment interessant, perquè l'aventura havia distribuït anteriorment les pel·lícules del mateix director, de Bong Joon-ho, perdoneu si sou coreans i no ho pronuncio bé, i en aquest cas va comprar ja els drets de Paràsitos sobre guió.
Ostres, això no ho sabia.
Sí, sí. O sigui, ja va apostar pel director, com aquell qui diu, per ser de la casa.
Clar, ja, és que ja tenia una trajectòria xula.
Tenia, em sembla que, si no recordo, ara no em faig dir totes les que havia distribuït,
Memories of a Murder,
però Snowpiercer segur, sí, i diria que Memories of a Murder també. I llavors van dir, ostres, aquest director fa una pel·lícula nova amb aquest guió, doncs escolta, pa'lante. Uh-huh. I això, a nivell de producció, va molt bé, perquè, clar, tu ja tens uns incomes abans de fer la pel·lícula, que justament et serveixen per poder-la tirar endavant, no? Després, a sobre, clar, tens el premi que tens i ho petes espectacularment, no? I, per tant, aquí, doncs, escolta, molt bé l'ull de l'aventura, la distribuïdora catalana, que sap apostar, en aquest cas, per pel·lícules de qualitat. També et dic que suposo que ningú s'esperava que una pel·lícula coreana guanyés l'Oscar a la millor pel·lícula, ja, però mira, escolta, benvinguda sigui.
I també és cert que en fi, que a la taquilla passen coses rares. Mira, avui llegia un tuit d'una persona que es dedica a seguir les taquilles, que es diu Pau Brunet, que és molt interessant el que explica, i explicava que Robot Dreams, una pel·lícula que aquí ha estat, doncs, entre cometes, un fracàs, perquè no ha obtingut gaire recaudació, a Mèxic, que s'ha estrenat amb el títol de Mi Amigo Robot, ha aconseguit ja gairebé 2 milions de dòlars i més de 400.000 espectadors, quadriplicant les xifres que s'han donat a l'estat espanyol. Vull dir, quin sentit té això?
Potser, doncs, potser és el títol? Que aquí no sabem consumir els productes propis. No tenim costum d'apreciar, valorar i donar suport a la nostra cinematografia. Aquest és un fet alarmant. I ara que ve Sant Jordi aviat, ho hem aconseguit amb els llibres, però amb el cinema no ho hem aconseguit. És una factura que tenim pendent com a societat i com a públic des de fa molts anys.
No, durant la gala dels Gaudí, m'apareix que s'acabaren posant un fragment que entrevistaven a gent al cinema Florida Blanca de Barcelona, deien, quina d'aquestes pel·lícules que se presenten als Gaudí has vist? I la gran majoria era com, bueno, aquesta em sona, però no l'he vist, aquesta m'han dit que és bona, però no l'he vist, i però la gran majoria anaven a veure el que sigui, qualsevol altra cosa, no?
Sí, sí.
No hi ha costum a aquest
moment. No el tenim, no el tenim. I en canvi, després, jo crec que això pot arribar a anar millor ara que tenim les plataformes, perquè el problema, puc arribar a entendre que la competència és molt, molt dura i que cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules i que, clar, en lloc de veure la imatge permanent, després tens doncs, la de Marvel de Thor, la de Disney de Thor, la seqüela del Fast and Furious, la pel·lícula europea que va guanyar a Berlín, la pel·lícula europea que va triomfar a Cannes, doncs ostres, potser et costa decidir-te per anar a veure la catalana.
És que també és vera que darrerament el cinema ja s'ha com... El manco jo ho concebeix molt més, els darrers anys, com una cosa més d'experiència. En canvi, com que estem molt avasats a veure pel·lícules a casa nostra, hi ha moltes pel·lícules d'aquestes de menys pressupost o que són més humils, diguem-ne, més independents, que la teva tendència és, bueno, la veuré quan la posin a Filmin, no?, o quan la posin a plataformes. I al cinema el reserves una mica com pels grans esdeveniments, no? L'altre dia ja vaig anar a veure Dune, no?, i era aquests grans esdeveniments que bigger than life, tal, és on disfrutes més anar al cinema. Aleshores, aquests hàbits de costum, a lo millor també poden...
No, i justament lligant amb això que tu dius, aquestes pel·lícules, una pel·lícula catalana, per exemple, aquest cap de setmana, estem ara el 4 d'abril, per si això ho esteu escoltant, al mes de juny, hi ha el Festival de Cinema d'Autor. Hi ha, per exemple, hi ha unes quantes pel·lícules catalanes, hi ha una pel·lícula concret que es diu Llobàs, d'en Pau Calpe, que possiblement a l'estrena que tindrà al Festival de Cinema d'Autor estarà a rebentar. I aquesta pel·lícula s'estrenarà el juliol, que és una època d'estiu, i home, jo desitjo que els hi vagi molt bé, però possiblement no tindrà la mateixa rebuda que tingui, doncs no sé, no sé quines pel·lícules s'esperen al
Deadpool, no?
El Deadpool, o... Clar, està clar que no. I és una llàstima. I també, jo què sé, hi ha la pel·lícula de Mamífera, vull dir que ara venen també festival al Barcelona Film Fest, veurem moltes de les Canyapobres, veurem moltes pel·lícules catalanes de les que segurament en parlarem d'aquí uns mesos per Premis Gaudís i Goyes, que arribaran ara als cinemes, i les aniran a veure, lamentablement, quatre gats. Així que, sí, des d'aquí, escolta, si esteu escoltant això, aneu al cinema a veure, aneu al cine a veure pel·lícules catalanes i en català, sisplau.
Sí. Mm-hmm. I apoyant projectes com l'Espai Texas, que sempre van amb el cinema català i en català per davant, perquè sí, sí, crec que, al final, plataformes d'aquest tipus també ajuden bastant, perquè les multisales ja et pots imaginar que el que programaran sempre serà el que més duros els hi doni.
I jo per això, acabant, ja, per anar acabant, efectivament, sí, el que farem una crida, que jo crec que això hauríem de dedicar un dia a un programa especial, és, sisplau, cinemes públics.
Sí.
Perquè, o sigui, hi ha el teatre públic, hi ha museus, sales d'exposicions, i a canvi els cinemes els hem deixat completament en mans del mercat.
Excepte la Filmoteca, que no té una altra funció distinta, la d'un sala
de casos, hi ha casos de cinemes públics d'ajuntaments, per exemple, o públics, vull dir, o com a mínim amb una gestió que depèn d'alguna manera del municipi. Perquè el cinema també és cultura, no només els diners que estem parlant. I, per tant, si tu inverteixes en portar oques grasses al teu poble, inverteixes per fer una exposició d'escultures al teu poble, inverteix en portar bon cinema al teu poble. Perquè no només consumim molt més audiovisual que escultura, per posar un exemple a tots els respectes i una abraçada a la gent que fa escultures, però estem deixant aquesta part de la cultura, que és tan important avui en dia, al segle XXI, en mans del capital i dels cinemes i de les majors i de tothom que l'únic que vol és fer diners i no cultura.
Sí, sí.
Molt bé, doncs amb aquesta última reflexió del JR, a veure si algun polític te la compra, ara que d'aquí a poc hi ha eleccions aquí a Catalunya, ho hem de deixar. Avui, en fi, diguem-ne que la tertúlia anava per un costat, hem acabat tocant molts pals, ha estat, crec que, interessant. Esperem que els nostres oïdors pensin el mateix. JR Armadàs, Joan Miquel Mas, gràcies, i ens retrobem en 15 dies.
Perfecte, fins aviat.
Fins aviat, moltes gràcies.
Adéu.
Te n'han explicat alguna cosa?
No.
Curiós tot plegat, no?
Sí.
Tècniques no convencionals, quan m'ho van proposar... No sé, no és habitual. Què serem, nosaltres dos?
No sé, hi ha quatre gots.
Potser són pels que ens han d'entrevistar.
Potser.
Això de l'entrevista conjunta és una mica, bé, com a mínim original, i més per una feina d'aquest nivell. Normalment és tot més confidencial.
Bé, a mi això...
No, a mi també, però vaja, tu i jo no ens coneixem, però seria fàcil que ens trobéssim algú conegut.
I què?
Home, seria una mica violent. N'has vingut amb cotxe?
Sí.
Quin trànsit, no?
Com cap a dia.
Jo havia fet tres entrevistes, no sé què més volen saber de mi. I tu quantes n'has fet?
Tres.
Ha, com jo. Un mentolí?
No.
Jo no tenia gaires esperances d'arribar fins aquí. Vinc d'una empresa petita i això és... Bé, en tot això dels mobles i el bricolatge és la segona del món.
Ah, una empresa és una empresa.
Sí, però jo no he treballat mai en una multinacional, i tu?
Jo he treballat a molts llocs.
I les condicions són increïbles, el sou és... Bé, no sé què deus guanyar tu, però jo gairebé el doblaria.
Això que acabem d'escoltar és un fragment de la pel·lícula El mètode Gronholm, amb els grans Jordi Boixaderas i Lluís Soler, que podeu trobar a la plataforma 3Cat. I ara sí, comencem amb els nostres col·laboradors, i el primer d'ells és el Jan Romaní, que ens porta el seu particular rànquing.
En qualsevol classificació, no és el mateix quedar el primer que l'últim, i en el món del cinema i les sèries tampoc. El Jan Romaní ens porta una secció plena de controvèrsia, on farà el seu particular top 10 cinèfil i serièfil de pitjor a millor, el rànquing.
No sé si és que cada vegada estem més enfadats o que les xarxes socials no treuen el millor de nosaltres mateixos, però cada cop hi ha més odi cap a pel·lícules concretes. Per això us porto els 10 films que més hate han rebut aquests últims anys.
En el número 10...
Avatar i Avatar 2, que bàsicament tenen haters pel mateix motiu. Sí, els efectes especials i l'apartat visual, tot molt espectacular, però els guions són normalets tirant a fluixets. I encara que crec que tenen bona part de raó, a mi no em trobareu en aquest vaixell del hate a James Cameron.
En el número 9...
Shark Tale, l'espantatauronç. No sé si us en recordeu d'aquesta pel·lícula d'animació de DreamWorks o heu tingut la sort de borrar-la de la vostra memòria. Will Smith feia d'un peix insuportable en un intent horrorós d'aprofitar l'èxit de Nemo amb un film també sota el mar, però amb una trama i animació molt pitjors que encara ara reben fortes crítiques.
En el número 8...
La més recent de totes, Madame Web. Va ser la primera que em va venir al cap al pensar aquesta llista, perquè fa un mes tenia el Twitter ple de memes de com de dolenta és aquesta pel·lícula protagonitzada per Dakota Johnson. De fet, és que no l'he ni vist, però potser algun dia d'aquests ho faig, per la simple curiositat.
En el número 7...
Death Note. les adaptacions d'obres molt estimades pels seus fans poden acabar molt malament. És el cas de la versió nord-americana de Death Note, produïda per Netflix el 2017, que va decidir reversionar-la amb actors americans i passant l'acció de Japó a Seattle. Evidentment, els fans s'hi van tirar a sobre, també perquè la pel·li era molt dolenta, esclar.
En el número 6...
The Last Airbender, el mateix cas que amb Death Note. No facis un remake live-action d'una sèrie venerada per molta gent si no ho has de fer bé. I la versió d'Avatar de Last Airbender de M. Night Shyamalan és bastant desastrosa. Ara Netflix ho ha tornat a intentar i li ha sortit una mica millor, però tampoc és que valgui gaire la pena.
En el número 5...
The Emoji Movie. Està al top 10 de pel·lícules més odiades, com podria estar-ho també el de pitjors pel·lícules d'aquest segle. El hate, en aquest cas, prové d'intentar fer servir la modernitat i l'actualitat amb els emojis per intentar colar-nos un guió horrorós. Careta enfadada i dit polze cap a baix.
En el número 4...
Cats. Ja he dit abans que cal vigilar amb les adaptacions. En aquest cas, la d'un gran musical de Broadway convertit en un film que, més que odi, el que va rebre va ser rialles de l'audiència del desastre que va ser. Especialment pels efectes visuals, creant uns monstres a mig camí entre persones i gats que se t'apareixen a les pitjors dels malsons.
En el número 3...
Eternals. L'univers cinemàtic de Marvel inaugura el podi perquè des del seu punt àlgid a Endgame ha perdut molta qualitat i amb la davallada ha vingut molt hate. Els fans dels superherois no perdonen i la que més odi ha rebut ha estat Eternals per voler ser tan ambiciosa en l'escala, en els temes, en el número de personatges, que va acabar sent un caos que el propi Marvel ha volgut oblidar. Algú se'n recorda que al final apareixia Harry Styles?
En el número 2...
Star Wars The Last Jedi. Ja em perdonareu, però potser no hi ha legió de fans més tòxica que els de la Guerra de les Galàxies. És per això que les dues pel·lícules amb més hate dels últims anys són d'aquesta saga. I també hauria pogut posar les prequeles, però m'he centrat en aquests últims anys. Amb The Last Jedi, l'enorme odi que va rebre va ser perquè molts van considerar que Rian Johnson se'ls pixava a la cara al contradir el que durant dècades havia construït la saga. Com si veure Luke tirant una espasa làser al mar fos destruir la seva infància.
I en el número 1...
Star Wars The Rise of Skywalker, la tercera de la trilogia de seqüeles, pel·lícula també odiadíssima, i us reconeixeré que aquí també m'hi incloc jo, perquè la decisió de fer tornar Palpatine del no-res és de les més absurdes de la història del cinema. Ara bé, el discurs d'odi que es va generar al voltant d'aquest film, i també de The Last Jedi, és dels pocs cops que m'he plantejat si realment val la pena prendre's tan a pit això del cinema. La van cagar, sí, i ja està. La vida segueix, no odieu tant, i gaudiu de les pel·lícules, de les dolentes i de les bones, que d'aquestes n'hi ha moltíssimes també. Vinga, fins aviat!
Moltes gràcies, Jan. I que una pel·lícula sigui un fracàs de taquilla i crítica no significa que no sigui bona. A vegades, de fet, acaba obtenint un estatus d'obra mestra o pel·lícula de culte amb el pas dels anys. Avui, amb el Marc Orra, ens endinsarem al camerino de John Carpenter per conèixer més sobre The Thing, la cosa, una impecable pel·lícula de terror que no va ser ben rebuda a la seva estrena i que, per cert, per qui us parla, és una de les grans obres mestres del gènere.
Què diferencia un espectador d'un cinèfil? El cinèfil coneix i estima els clàssics de la història del cinema. Entreu dins el camerino dels millors directors i les seves millors pel·lícules a Marc Orra. Us enamorareu del setè art.
Hola de nou, estimats sociòpates del cine. Per molt que pugui semblar estrany, no totes les pel·lícules acaben funcionant a nivell econòmic com pot semblar. De fet, n'hi ha un bon grapat que, tot i que en l'actualitat gairebé s'han convertit en productes de culte, en el seu moment no van tinguent ni la rebuda ni la repercussió que s'esperaven els seus creadors. Avui la cosa va de grans patacades cinèfiles, però aquest fet no sempre va lligat a la qualitat del film. Així doncs, acompanyeu-me a un viatge terrorífic i fred per entrar dins del camerino de John Carpenter per parlar de The Thing, la cosa. Actualment, aquesta pel·lícula, estrenada el 1982, és considerada per la gran majoria de fans del gènere de terror com un punt d'inflexió en un gènere que estava despuntant en aquells moments. Ja sigui per la seva foscor en el relat, la magnífica banda sonora a càrrec d'Ennio Morricone, o els seus efectes especials extremadament realistes, amb un maquillador, per cert, que treballava 7 dies de la setmana incansablement, fet que el va portar a acabar ingressant a l'hospital per esgotament. Doncs The Thing s'ha acabat convertint en un producte de visionat obligatori.
Veréis, se trata de un órgano que imita otras formas de vida, y las imita perfectamente. Cuando esta cosa atacó a nuestros perros, intentó digerirlos, absorberlos. Y en el proceso tomó la forma de ellos. Esto es un ejemplo. No es un perro. Es una imitación. Llegamos antes de que terminara.
¿Terminara qué?
Su imitación de los perros.
Però per molt que costi de creure, en el moment de la seva estrena, les coses no van acabar de rutllar del tot. El gran mestre del terror, John Carpenter, venia de rodar La nit de Halloween i La boira, amb molt bona acollida, per cert. Però, contra tot pronòstic, la crítica se li va tirar sobre amb The Thing, acusant-lo de barrejar massa gèneres i de rodar una pel·lícula lenta i pesada. Potser també el fet de que E.T. l'extraterrestre s'hagués estrenat poc abans segurament va influir en la recaptació.
Bien, lo que aquí tenemos aparenta ser un conjunto normal de órganos internos. Corazón, pulmones, riñones, hígado, intestinos. Todo parece normal.
En aquella època la crítica tenia molt pes i el fet de no rebre bones ressenyes va provocar que molta gent no omplís les sales per veure la pel·lícula. Carpenter no s'ho va agafar gens bé i en alguna entrevista ha reconegut que sempre ha tingut una espina clavada amb aquesta pel·lícula. Avui dia no cal dir que és un referent, però han calgut masses anys i esperar que la pel·lícula arribés als videoclubs per acceptar que estàvem davant d'una obra mestra del cinema de terror.
Sacaremos un poco de sangre a cada uno. Así sabremos quién es la cosa. Al ver a Norris, se me ocurrió pensar que quizá cada parte de él era uno. Que cada pequeño pedazo era un animal con un deseo interior de proteger su propia vida. Veréis, la sangre humana es inofensiva. La sangre del que sea la cosa se revelará cuando sea atacada. Intentará sobrevivir. Se apartará de un cable caliente.
Per bé o per mal, avui dia la crítica ja no exerceix el mateix poder en el món del cinema. Però, com tots sabeu, d'aquests casos en podríem trobar un bon grapat. I si no, pregunteu-li a Ridley Scott amb Blade Runner, estrenada precisament el mateix any. Salut i cinema.
Avui aquí al Cinefil Podcast hem parlat de fracassos de taquilla i un dels més mítics i que més es recorden és el de Waterworld, la pel·lícula de Kevin Costner de l'any 1995. Ara bé, potser és un cas que s'ha magnificat més del que tocava, ja que en realitat el gran fracàs va tenir lloc als Estats Units i aquí és on va néixer el mite. Ara bé, a la resta del món, la pel·lícula no va funcionar malament, fins al punt que van poder recuperar la inversió feta. Pas malament per ser un dels considerats grans fiascos de la història del cinema.
Avui recordem aquesta pel·lícula, una mica oblidada, potser. Ho fem de la mà de la seva banda sonora, obra de James Newton Howard. I nosaltres ho deixem aquí, cinèfiles i cinèfils. Ens escoltem a les emissions de Ràdio Cambrils, Cugat Mèdia, Ràdio Calella i a la carta a iVoox i a Spotify. Salut i cinema.
El Cinèfil Podcast.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música que t'emociona al 91.5 FM.
Change your heart. Everybody's got a